experimentadors, el dia 27, amb uns pepes, vam sortir fora al carrer, al vespre des de Ginebra, i vam tirar la foto, evident,
molt bé.
De la
bé,
farola.
Anem seguint el programa endavant. Un altre tema, que no, bueno, un altre convidat que no hem presentat, però que quasi, quasi és un 50%, col·labora un dia sí, un dia no amb nosaltres, és en Raül Balaguer, el nostre company de l'agrupació astronòmica de,
amic
de l'Astronomia de l'Astronomia de Girona.
Perquè no sou astròlegs, Rafael?
Home, en principi no som astròlegs.
A veure, no, no, ah, no, no, perdó, perdó, no, jo sembla que sí, aquí com esteu aquí a la part de l'altra banda, jo no sé si, com avui dia nosaltres per totes bandes ens diuen més astròlegs que astrònoms, i de més, no sé si a vosaltres passa igual.
Sí, sí, de fet, aquest estiu hi ha hagut fenòmens gairebé paranormals, sí, la nomenclatura, els mitjans i gairebé... Sí. Un fenomen global, eh? Com que tot és global darrerament,
sí,
doncs
sí,
fins i tot els errors lingüístics i de terminologia, doncs malauradament són globals.
Però sí, al final tenen que fer un gremi únic per evitar equivocacions i ja està, tu, escolta, perquè si no que fem...
Tornar als orígens.
Clar, clar, clar.
I l'astronomia, doncs, tot quedava així diluït.
Clar, i que bé, irem amb un barret d'aquells de punta.
I farem la primera pela, ens podrem jubilar de la feina que fem habitualment.
Sí, o sigui, mentre observem, passi per una tauleta que tirin el tarot.
Sí, senyor, imagina't allà el pla de Martí, 400 o 500 persones, si arribem a tirar les cartes i a posar la bola.
Exacte.
Exacte.
Això és una solució. Mira, jo a principis d'estiu vaig haver d'anar a una fira medieval a fer una observació astronòmica.
Sí. I,
en òbviament... aquell temps eren astròlegs o astrònoms, eh?
Exacte. I, òbviament, havíem d'anar caracteritzats per l'ocasió.
Ja t'imagino.
Doncs, tinc fotografies que no us ensenyaré mai amb el barret de punta i estrelles. Però, esclar, en temes de màrqueting, si ens ho mirem fredament,
sí,
doncs una observació massiva al Pla de Martí amb dos o tres astròlegs d'aquests caracteritzats, doncs és
sí,
un bon
sí,
gancho,
sí,
hem
sí,
de tenir-ho en compte per properes ocasions.
Exacte. Molt bé, bueno, ara anem a posar-nos a serios, perquè amb tu sempre parlem seriosament, com és norma en aquest programa nostre.
Molt bé.
A veure, jo aquest estiu, ja saps que ara hem acabat de parlar de viatges i tot, viatjant pel nord, pel sud, a dalt, a vall... a l'hemisferi sud, independentment de tot el que hi ha i de més que vas cap per avall, tot això deixem-ho per un altre dia, no? Bueno, clar, si a l'hemisferi sud estem de cap per munt, ja estaran cap per baix, no? És això?
Bé,
bueno. Sí, exacte, el repenat, exacte. Hi ha una cosa que crida molt l'atenció. A veure, aquí a l'hemisferi nord, tu quan vas i rentes la cara, l'aigua que s'escola pel desaigua surt en un sentit, en el sentit de les agulles del rellotge, no?
Sí? Gira, efecte Coriolis, es diu?
Sí, gira. No? Si te'n vas a l'hemisferi sud,
sí?
Va a l'inrevés.
Uh-huh.
Sí, més o menys. Aleshores, al punt exacte de l'Equador, què passa? Vull dir, vas així, a saco?
En plan cònic.
O tens que donar-li un cop amb el dit perquè giri cap a una banda o cap a l'altra?
Bé, doncs jo ara no sé si farem aquí l'advocat del diable o potser tocarà un paper una mica dur avui.
Per què?
Hem de desmuntar el mite d'aquest efecte Coriolis.
Ah, vale.
És un mite, no funciona.
No funciona?
No funciona aquesta escala tan petita.
Així no rentem la cara, ja.
Així, bé, sí, no. Sense rentar la cara.
Sí.
Sí, 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 això sisplau, sí, que tothom sigui
higiènic. Ah, vale.
Que tothom sigui higiènic en aquest sentit.
Sí, és que jo me la renta... Amb lo de la grip hem de vigilar molt la cara, les mans, cada moment hem de rentar
sí,
les mans.
Eh? I jo tot el rato mirant cap a on se'n va l'aigua i ara resulta ser que la cosa no és veritat.
No és veritat, no és veritat. Mira, jo ho vaig poder comprovar en primera persona també en marxar doncs, a Tanzània, el viatge que vaig tenir oportunitat de fer, i clar, estàvem a l'hemisferi sud...
Perdona, també, però on t'estaves de Tanzània vols dir que hi havia lavabos allà?
Bé, hi havia alguna cosa. De fet, ens podíem rentar.
Ah, vale.
I sí, i estàvem ben bé per sota a l'Equador, estàvem només a 3 graus sud. Però bé, òbviament ja és l'hemisferi sud, i és clar, un científic tota la vida ha estat pensant en això de l'aigua que escola cap a la dreta, l'hemisferi nord, i cap a l'esquerra, l'hemisferi sud, segons diuen, i aleshores, doncs, abans de marxar cap allà baix, a l'hemisferi sud, dic, bé, això ho he de comprovar a casa. I sí, sí, a casa, amb totes les piques i banyeres, vaig fer l'experiment, ho vaig omplir d'aigua, i vinga, treus el tap i a veure en quina direcció gira l'aigua quan s'escola. Doncs, teòricament, és cap a la dreta, no?
Sí. Doncs, sentit antihorari.
A casa meva, va ser que, almenys, a casa meva, totes les aixetes, l'aigua s'escolava en sentit antihorari, cap a l'esquerra.
Doncs està claríssim, vius a l'hemisferi sud, tu.
Aquesta és l'explicació. Dic bé, doncs aleshores dic bé, bueno, d'acord, doncs aquí girem, gira l'aigua cap a l'esquerra. Molt bé, correcte. Vaig a l'hemisferi sud i també, com vaig poder, en dos o tres piques, vaig poder fer l'experiment. I la meva sorpresa va ser que també giraven, l'aigua girava cap a l'esquerra.
El problema és tu aleshores, eh?
Jo, com tires l'aigua?
Soc dretà, clic amb la dreta, penso més amb l'esquerra, però en fi, això és un altre tema, no? Doncs aleshores vaig quedar sorprès perquè també a l'hemisferi sud, en aquest cas, almenys a 3 graus sud, doncs l'aigua em girava també cap a l'esquerra. Aleshores això ja em va fer sospitar, aquí passa alguna cosa estranya. I la cosa estranya és que realment doncs, l'efecte Coriolis funciona, és la traducció de Coriolis, aquesta força, és una força inercial, té a veure amb el moviment de rotació de la Terra. Però, és clar, hem de pensar que aquest efecte només es nota quan la massa de l'objecte en moviment, en aquest cas l'aigua de la banyera, l'aigua de la pica, és prou gran, és prou massiva. De manera que, amb una massa molt petita, com la que la pot ser un litre o dos d'aigua, que ens fiquem a la pica, doncs aquest efecte no és arreciable. D'acord? Sí. Podeu fer l'experiment, podeu repetir l'experiment en diferents recipients i veureu que fins i tot hi ha vegades que us gira en un sentit i altres en l'altre.
Sí, sí,
i això a què és degut? Doncs senzillament a petites irregularitats de la canonada per la qual l'aigua s'escola.
Sí, sí, qualsevol pertorbació l'afecta.
Exacte, qualsevol pertorbació l'afecta. Fins i tot la inclinació que tingui la pica doncs pot fer alterar doncs, aquest sentit de gir en aquest cas. Això vol dir que l'efecte Coriolis no existeix? Doncs no, és un efecte real, és un efecte real, però es nota sobretot en tempestes a l'atmosfera. Per exemple, com ho veiem molt fàcilment? Doncs mireu, podeu agafar qualsevol fotografia de satèl·lit, del Meteosat, qualsevol satèl·lit meteorològic, en el que ens apareguin a l'hemisferi nord doncs, les borrasques, les baixes pressions. I cap a on diríeu que han de girar les baixes pressions? Mireu, és aigua que s'acumula, per tant ja té una massa crítica considerable, i la borrasca gira a l'hemisferi nord cap a l'esquerra. Com l'aigua que hem vist de casualitat, d'acord? Giren cap a l'esquerra. En canvi, els anticiclons, ja ho diu la paraula, doncs gira al revés i giren cap a la dreta.
A veure, cap a l'esquerra, cap a la dreta és una mica difícil d'entendre.
Horari, antihorari.
Horari o antihorari.
D'acord, doncs les borrasques giren antihorari.
Vale, perfecte. A l'hemisferi nord.
Exacte.
Correcte.
Val?
Vale.
I així es fent. Per tant, això es nota a l'atmosfera i fins i tot també en les grans masses d'aigua, en els oceans. Per això tenim el que anomenem circulacions diferenciades en l'hemisferi nord i l'hemisferi sud.
I a l'Equador, que és el que preguntava jo, què? A veure, que estàs defugint, exacte.
I a l'Equador, com que hem dit que l'aigua s'escola d'aquesta manera independent segons la canonada i segons la inclinació que li vinguis al recipient, doncs no té res a veure. És un senzill truc que et poden fer si vas a l'Equador. N'hi ha molts de casos. Hi ha vídeos a YouTube, els podeu buscar, que mostren com, a sobre la teòrica línia de latitud doncs, zero, a sobre l'Equador, l'aigua s'escola de manera recta, en canvi el senyor fa unes passes en un sentit o en l'altre, i es mostra el vídeo de com l'aigua s'escola en un sentit i l'altre, segons està l'hemisferi nord o l'hemisferi sud. Però és fàcil veure com inclinen el recipient en un sentit o l'altre, li fan un petit cop, i és curiós veure l'enganyifa. A part de que realment és un problema complicat determinar aquesta latitud zero, així a nivells de gent del carrer. Teòricament, com ho faríem nosaltres fàcilment? Doncs col·locant un estil o nosaltres mateixos, en el moment en què nosaltres no projectéssim ombra, d'acord, doncs estaríem a aquesta latitud. Però això és molt complicat. És molt complicat de mesurar. Per tant, aquests experiments en recipients petits doncs no són apreciables l'acceleració aquesta de Coriolis. Sí que ho veiem, si agafeu una fotografia satèl·lit de tota l'atmosfera de la Terra, doncs veureu molt clarament que els núvols van en un sentit a l'hemisferi nord i van en sentit contrari a l'hemisferi sud.
I què passa? Que hi ha a l'Equador que hi ha una ratlla que no es deixa passar?
Sí, a l'Equador hi ha una ratlla.
Ah.
A l'Equador hi ha una ratlla que us separa.
I no poden passar una banda o l'altra?
No pot saltar una banda a l'altra.
Ah, perfecte. Bueno.
No, és gairebé màgic.
Ara ja vinc. És a dir, que si tu veus una tempesta que està a l'hemisferi sud, tu estàs un metre a l'hemisferi nord, pots anar-te'n enrient del que estàs a l'hemisferi sud.
Exacte, ja pots anar-te'n enrient, sí.
Bé, perfecte.
Però, clar, el més divertit d'això és com es va arribar a descobrir aquest efecte Coriolis. Diríeu, com diríeu? És força sorprenent.
El senyor Coriolis ho va descobrir, no?
El senyor Coriolis, sí, molt bé. El senyor Coriolis era cap a l'any 1800 i pico, no recordo ara mateix l'any. però sí que tenia a veure amb l'Imperi Britànic.
Vaja.
I el casaques vermelles. Poc sorprenent, no? Mireu, sabeu per què els exèrcits aquests antics, del segle XVIII, segle XIX, anaven amb aquests colors vistosos? Ara ja veiem que tothom va amb els uniformes mimetitzats, aquests caquis, aquests marrons, verds o blancs, grisos del desert o de la ciutat, d'acord? Precisament perquè les tropes passin al màxim de desapercebudes.
Vale.
Correcte, no? Fins aquí sembla obvi. Si un enemic no em veu, no em podrà disparar, sí. Sobreviuré i guanyaré la guerra. Però és clar, sabeu que antigament els exèrcits era tot el contrari. Anaven en colors vistosos, d'aquí les casaques vermelles dels anglesos, les casaques blaves dels francesos.
Per impressionar el poble.
Per exemple.
És
molt més pràctic, en realitat. Els militars són pràctics. Mireu, anaven de colors tan vistosos perquè el tema era massacrar l'enemic de la manera més eficient. En aquestes èpoques sabeu que els soldats doncs, feien servir els mosquetons, que eren aquests fusells llargs que tenien un tret, que el soldat havia de carregar la bala, la pólvora, matxacar, fer un tret, d'acord? Això era molt complicat. Un bon soldat podia fer diversos trets gairebé per minut, però realment la potència de foc era limitada. Com aconseguien una gran potència de foc? Alineant una gran quantitat de soldats amb aquests mosquetons. I aquí tenim la famosa imatge de les pel·lícules que tots hem vist, de fileres, tires de soldats avançant, ara ens parem tots, disparem a les fileres oposades a l'enemic.
I què té a veure això amb el Coriolis, a veure?
Molt absurd tot plegat, d'acord?
Ah,
i ara direu, i per què anàvem amb aquests colors diferenciats? Doncs mireu, és molt fàcil. Feu-vos la imatge mental d'aquesta infanteria amb el color vermell, en el cas dels anglesos, avançant pel camp, d'acord?
Sí.
Doncs mireu, a la rereguarda, què hi havia? Doncs l'artilleria. I l'artilleria ha de disparar per sobre les seves pròpies tropes i matxacar les de l'enemic.
Sí.
I per veure'ls a distància suficient, doncs has de distingir-los pel color.
Bé.
Per tant, l'artilleria pròpia, en aquest cas l'anglesa, ha de disparar per sobre de les taques vermelles dels seus propis soldats.
Sí, no malament.
Doncs què va passar? Que les batalles aquestes, en principi, l'Europa, doncs eren Europa, l'hemisferi nord.
Sí.
Però quan arriba la colonització britànica d'Àsia, sobretot, se'n van cap a la Índia.
Sí. Ara ja comença a veure el final.
Ara comença a veure el final. Doncs resulta clar, se'n van a l'hemisferi sud amb les tropes de colors.
I però afanya't que tocaran les 9, eh?
Sí, ja acabem. I amb els canons, i va tenir la gran sorpresa que en disparar els canons a l'hemisferi sud se'ls desviaven sistemàticament. Sistemàticament tenien un error impressionant. Els canons estaven calibrats per l'hemisferi nord i els tenien força corregits, però a l'hemisferi sud els projectils eren víctimes d'aquesta acceleració de Coriolis, perquè s'accentua amb els quilòmetres en la distància, i els projectils sempre queien desviats d'objectiu. Això fins que no van trobar doncs, la raó física els va portar de corcoll, perquè, esclar, vinga llançar obusos, i clar, els hindús en aquest cas vinga a riure-se'n de la mala punteria de les tropes britàniques. Doncs ja veieu com la reina d'Anglaterra té a veure amb la física pura i dura.
Vale. Bueno, un altre dia parlem de la mà d'en Pompidou, que també té alguna cosa a veure també amb la tira. Molt bé, Rafael. Moltes gràcies per la teva resposta. I ja saps, com sempre, dins de 15 dies, millor dir dins de 3 setmanes, que dins de 15 dies no pots. Dins de 3 setmanes tornarem a estar amb tu, d'acord?
Molt bé, fantàstic.
Vinga, bona nit i gràcies per tot.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona nit.
Adéu. Bona nit.
Aquest home, jo no sé d'on treu, però és que no, és que li preguntis el que li preguntis, s'enrotlla com una persiana i sempre arriba...
Sí, sí, et passeja per tot arreu, això, però bueno, arribes a terme.
Molt bé, Carles, parlant d'aigua, tenies alguna d'aigua?
Sí, una notícia que va sortir publicada als diaris el dia de la Mercè, diu una sonda índia localitza aigua a la superfície de la Lluna.